Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 14 d'abril, de darrer dia entre setmana són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, que de moment no usa el xat GPT per fer els seus guions. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres, de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré per què un bar del barri del Raval de Barcelona s'ha convertit en el centre de totes les mirades durant les últimes hores.
Ep.
Petit spoiler, la Rosalía i Rau Alejandro hi tenen molt a veure. Si voleu descobrir més, quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això, però també de com podem cuidar la nostra veu a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia recupera el seu joc des divendres i volem descobrir quines malifetes van fer de petits la gent del carrer. Estigueu ben atents i ben atentes que escoltarem un bon munt de bogeries.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més sabrem on són les dones de la mà de Núria Ros i Nina Agustí.
I avui obrim plana per parlar de les dones en la medicina d'urgències i emergències. Per què en ple segle XXI encara relacionem els metges amb els homes i les infermeres amb les dones? En parlarem de tot plegat amb la metgessa Susana Simó, especialista en urgències i emergències, docent i guanyadora del Premi Urgencióloga de l'Año, atorgat per primera vegada per la SEMES, la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències. I també en parlarem a Míriam Miguens, coordinadora del grup Mujeres de la mateixa entitat.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a les 4 de la tarda la caravana per anar fins al Teatre Lliure de Montjuïc per una agradable conversa, Núria.
L'actor, dramaturg i director Alberto San Juan, que acaba d'estrenar l'obra Lectura Fàcil, un punyent retrat i una versió lliure de la novel·la homònima de Cristina Morales, on quatre dones amb discapacitat intel·lectual es trobaran davant del sistema que les oprimeix.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cuina i avui canviem la gran pantalla per la petita.
Avui no parlarem de cinema, sinó que parlarem del món de la televisió. Estrenarem secció amb el redactor, guionista i reporter de televisió Marc Andreu i amb el crític i redactor de televisió David Vidal. I la xef de restaurant sempruniana Ada Parellada ens parlarà de literatura i cuina, ara que som a una setmana pràcticament de la Diada de Sant Jordi.
I a partir de les 5 no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres perquè ve carregadeta amb la traca final, Andreu.
Doncs sí, perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa, avui amb Sílvia Muñoz, Sergi León, Sandra Gómez i Núria Ros, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora només cal preguntar-li a l'Andreu a qui has estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat a Alberto San Juan i us he de confessar que vaig estar 3 dies canviant-li el nom al pobre senyor perquè li deia Antonio.
Sí, senyor.
Bàsicament perquè em sonava millor fònicament parlant.
Mira, ja està.
I tant de bo pogués dir el que realment penso, però em feu fora de l'estudi, així que m'ho reservaré per mi aquest cop, d'acord? Així que comencem. Sí, no em facis parlar, no entraré en jardins.
Alberto San Juan té un bozarrón important.
I tant, i tant. Mira, dit això, comencem perquè he de dir que és la primera vegada, crec, que m'interesso per l'edat d'un convidat, perquè l'Alberto és una d'aquelles persones que no sé on col·locar-les. He de dir, però, que Google podria actualitzar una miqueta les fotografies de tant en tant, perquè tela. Llavors, una pregunteta. Sabríeu dir-me quina edat té Alberto San Juan? Joan, no pots. Bé, sí, sí que pots.
Sí, sí, no en tinc gaire idea. Jo diria entre els 50 i molts i els 60 i pocs.
Ostres, d'acord.
54, per dir alguna cosa. Ai, no ho sé, soc molt dolenta. Bingo?
Sí, 54?
Sí, sí.
Mira, m'he passat jo.
Molt bé, Núria Ros, molt bé. I estava dient això de Google, perquè hauria de canviar les fotografies, perquè poses el nom i encara conserven la fotografia de quan feia Compañeros de l'any 2000. Òbviament, se'l veu més jove i eixerit, que no dic que ara no ho sigui, les coses com siguin. Però anem al gra, perquè Joan Trias, crec que segueixes un perfil que no fa servir.
Ah, està bé, això.
Ho dic perquè buscant he trobat un perfil que es diu Alberto San Juan i la banda, i en aquest compte hi havia un vídeo seu dient que aquell era l'únic compte oficial de la seva persona.
Ah.
I poc es comenta, però, el barret que em porta en aquest vídeo, que sembla el sombrerero loco de l'Alícia al País de les Meravelles. Però ja per acabar, que tampoc hi ha gaire més a dir, m'encanta la fotografia que va penjar el 22 d'abril del 2022 amb un somriure d'aquells reals i després amb unes ulleres que sembla James Bond.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Per cert, que per si no havia quedat clar, que l'aprovo, eh?
Aprovat, eh?
Sí, sí, aprovadíssim.
Val, val, val.
I pel que fa al toc, doncs, avui al metro, i sí, em passé tot el metro, no ho entenc, sóc un imant una mica de males experiències, doncs estava escrivint aquesta secció, perquè sí, ho escric mentre alguna persona canta, toca, està mirant un vídeo sense auriculars, en fi, amb molts inputs, i és difícil, de vegades, concentrar-se, per això de vegades en aquesta secció hi ha tantes coses sense sentit, com ara mateix, però en fi, el que volia dir...
Fas més acotacions?
Sí.
Que...
Segurament hauria... els seus paràgrafs hi ha moltes comes.
Que Pere Gimferrer.
No? Sí, la veritat és que hi ha moltes comes, Núria Ros. Sí, sí, sí. En fi, el que volia dir no era això, sinó que jo estava assegut tan tranquil·lament quan he vist que hi havia una cosa marró a la meva dessuadora blanca.
Compte aquí.
De fet, us venia a parlar de dessuadores, però quan de cop he vist que era una aranya petita, marró, i no especialment prima, he dit, anem a parlar d'això.
Has doncs, cridat, Andreu? Això
mira,
és el que m'importa.
Espera't, espera't un moment. Això arriba al final. No, no facis spoilers. Doncs mireu, em passa sovint amb el tema dels insectes, perquè no concebo veure'n un i que no em comenci a picar, sobretot la zona per on estava, tot i que estigués fora de la roba, eh? I després, doncs ja us podem imaginar el show, no? Tot i que, tot i que, tot i que...
Pots reproduir-lo aquí, el show?
Sisplau.
No, 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 no. No he dit ni mu.
Re?
No, no, no. Tot i que us sorprendreu, no he fet un drama molt gran, sinó que m'he comportat i l'he xutat del meu espai vital.
Doncs tinc una queixa.
Tira-te.
És a dir, això li passa. Enmig de la redacció...
I crida.
Clar, i crido.
Sí,
i ens,
sí.
Ens espantes tant...
Crec que és perquè estic en un lloc segur, en un espai segur. En canvi, si no estic en un espai segur, no em sento del tot...
Haguessis deixat el vagó buit, també t'ho dic.
Segurament.
Sí, segurament.
Odies la gent que...
Doncs no parli fins que tu no parles. És a dir, expliques una intimitat o expliques una xafarderia i després d'acabar resultant que l'altra persona ja n'era conscient del fet i quedes completament desbancat. No m'agrada. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, també. Que per això sóc xafarder. Ja està, ja està.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs anar a veure un amic que fa un any i mig que no veig, és de Màlaga, viu a Madrid, i vaig a Londres a veure'l.
Mira el que ve.
Sí, sí.
Propòsit vell?
Doncs era no ser tan tieta. Crec, al meu parer, que no he dit cap comentari des d'ahir a la tarda que fos molt de tieta. Ara bé, intentaré mantenir aquesta ratxa.
Ho veurem, ho seguirem des d'aquí, des de la caravana. Propòsit nou, què?
Doncs l'altre dia us vaig dir que estava mirant on marxar de vacances. Bé, doncs el meu objectiu d'aquest cap de setmana és fer-me un pressupost per veure quants diners puc gastar-me i veure si és factible o no. Que això, si us ho pareu a pensar, és una estona llarga, eh? Perquè has de mirar quan et pot costar els allotjaments, posar un pressupost per sortir de festa, pel menjar, per possibles incidències que puguin passar al llarg de tot el viatge. Per tant, nois i noies, s'ha d'anar ben preparats. No ho podem deixar tot a l'últim moment.
Sempre, sempre.
Gràcies, Mantries.
Què? I a l'últim moment què vol dir?
Que tu ho deixes per l'últim moment, l'altre dia vas dir.
M'ha vingut al cap, quan marxis fes allò del vas i la moneda.
Correcte.
És veritat.
Ens passes foto. Sí, sí. Foto.
Cert, Núria
Ros.
Qui no
sàpiga de què està parlant Núria Ros, que vagi a Radio Estela a la carta, al nostre web, i ho podrà recuperar a la cara B d'ahir. Per cert, parlant de cara B, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Som-hi.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui la cara B comença el ritme de la parella de l'any. I no sóc jo i la meva parella, eh?
No? Encara.
No, encara.
Aviat et veurem a la portada de la Lola.
La Lola Índigo. Bé, la parella de l'any, com dèiem, és Rosalía i Rauw Alejandro. Nosotros tenemos la calle prendida.
Salimos de noche, llegamos de día. Algú més té... Ara quedarem molt boomer, com sempre, eh? Té la sensació que últimament no s'obre gaire la boca per cantar.
Sí, i tant.
Val.
I tant. De fet, has d'anar a llegir la lletra, perquè si no t'enteres de res.
Exacte. Els altres dies. Semblen russos.
A veure, el que acabem d'escoltar ara mateix és Vampiros, i no estic començant per la música, no he fet un canvi d'ordre. És un single que heu de saber que la parella, perquè ara són parella artística i parella sentimental, sí, sí, dos per uno, doncs va llançar ara farà unes 3 setmanes i que tot just fa unes hores doncs n'han estrenat el seu videoclip. Val? Un videoclip, us he de dir, que està acaparant totes les portades dels mitjans digitals pel lloc on està gravat.
Ah.
Teniu alguna idea? N'heu sentit a dir alguna cosa del tema?
No.
De fet, ni l'he vist.
Jo tampoc.
És molt xulo, eh?
Sí?
Sí, aquest cap de setmana, mira-te'l, t'agradarà molt. Bé, us explico, en aquest cas, el videoclip de Vampiros està sent tan comentat perquè té com a màxims protagonistes alguns dels carrers de la ciutat de Barcelona.
Ep, maco.
Cosa que ens agrada molt, eh? Sí, perquè la Rosalia, tots sabem que és de Sant Esteve de Ses Rovires,
correcte,
però podria passar completament de terres catalanes i allà està, eh?
Compte que això ja ho va fer Shakira.
Sí,
és veritat. Sí, és veritat.
I en Barcelona també.
Sí, de fet, en vam parlar un dia en aquesta secció.
Sí, es va banyar amb una font.
Sí.
És que això de ser famosete, a vegades... En fi, en concret, com us deia, està gravat a carrers del barri del Raval fins a arribar al bar Marsella, un establiment que té més de 200 anys d'història i que és tota una joia arquitectònica. I el coneixeu? Hi heu anat mai? Preciós, aquest bar, eh?
On està, aproximadament?
Ara us diré...
No.
M'encanta les referències de l'Andreu, eh?
Allò no és Raval, és Poble Sec.
Bé, per qui no sàpiga de què es tracta, aquest és un bar, Andreu, anota,
sí,
del 1820, és a dir, ha plogut des de llavors, i es troba entre els carrers de Sant Ramon i de Sant Pau. Ja, per ser més exactes, obres el mòbil, Google Maps, i el trobaràs.
Sí, sí.
Aquest, com us deia, és un lloc emblemàtic que destaca sobretot per les seves antigues taules de màrmol. Són molt boniques.
Sí, un sostre preciós, també.
Bueno, ha estat bastant trencat.
Sí, però però té el seu encant,
sí, clar,
t'ho dic de debò.
Al final...
Sí.
Marbre, no mármol, marbre, volia dir. I una barra plena d'alcohol. Sabeu les típiques barres de bars antics, que està tota plena d'alcohol?
Sí, m'encanta.
És que no volia dir-ho perquè no... Va, és igual, és divendres ja, oi?
Ja sé, i tant.
Les millors absentes de Barcelona són al bar Marsella.
Escolta'm, però tu t'has pres absenta allà, vols dir que te'n recordes del bar?
Sí,
perquè l'absenta és molt forta,
Saps allò a la francesa que et col·loquen la cullereta a sobre del got i amb un sucret i te l'encenen?
Sí.
Això és pel bar Marsella.
Mira, ja per això has convençut a l'Andreu, eh?
No.
A veure, oients, que segurament algun oient està interessat en anar-hi.
Sí.
Com us deia, repeteixo, bar del 1820, entre els carrers Sant Ramon i Sant Pau, lloc emblemàtic que destaca per les seves antigues taules de marbre i una barra, com deia en Joan, plena d'alcohol, així una mica decadent, podríem dir.
Sí.
I molt bohèmia, també, alhora, cosa que ens agrada.
Sí.
A més, les parets tenen com uns panys de fusta reflexats i il·luminen també els canelobres de cristall que hi ha en el bar. Per tant, és un lloc preciós, ideal per gravar un videoclip. Lo dicho, el bar Marsella i els carrers del Raval, juntament amb Rosalía i Rau Alejandro, són els màxims protagonistes d'aquest videoclip. I també la mítica xurreria Marina, no sé si la coneixeu. Com un quiosc a peu de carrer.
La de la Marina.
Doncs durant aquest videoclip, la parella primer van vestits amb, sabeu, els típics anoracs aquests que ressalten molt, amb molt de pèl. Doncs fan parada en aquest bar i després a la xurreria Marina a peu de carrer on hi fan una parada per menjar xurros. Imagineu que divertit el videoclip.
Ja saben on anar, ja.
Sí. A veure, des del meu punt de vista, el videoclip i la cançó són sublims. Això ja entra el criteri personal de cadascú.
Sí.
Així que, com et deia, Andreu, ara que ve el cap de setmana, doncs, si tens un momentet...
Oi, tant, me'l miraré.
Val la pena passar, sí.
I ja està. Mira, recomanació del dia feta.
Molt bé.
També t'anava a dir, saben escollir bé els llocs on anar, perquè un al costat de Polo i l'altre al costat de Rath.
També és veritat.
Les referències de nou.
Sí, de veritat.
Referències de l'Andreu.
De veritat.
Més cosetes.
Va, que ara és moment dels trucs de lifestyle, avui, amb la veu com a principal protagonista. Cantar és nostra vida.
Veus com aquest se l'entén?
A donde siento seguro.
Si és divendres, ara arriba aquest moment. Havia d'arribar.
Us he de dir que la cançó no és la més adequada, perquè només diu veu un momentet, però m'ha costat molt trobar una cançó sobre.
No, però la música és tu vot, està molt bé.
A més, David Bisbal, ara que fa 20 anys de la seva carrera,
també és veritat,
gallina de piel.
També és veritat. M'anirà molt bé a mi aquests truquets,
Sí? Va.
Sí, home, i tant.
Ui, és que és molt fort, Aquestes veus ja no existeixen.
No.
En fi, abans de res, tots i totes ho sabem, la veu és un instrument importantíssim per comunicar-nos I clar, si la perdem, doncs a mi almenys em dona la sensació com si perdéssim una mica la nostra identitat.
I la feina, també.
Sí. Sí. és el que anava a dir acte seguit. Que és per això, no?, que avui us donaré alguns consells perquè els nostres oients no perdin mai més la veu. A veure, mai més és molt extrem, que tampoc sóc bruixa. Però, i també guinyo especial a vosaltres, a les persones que estem a l'estudi ara mateix i a tots els periodistes, sí, ja que la veu és una de les nostres màximes eines de treball. Per tant, abans d'anar als truquets, sou de perdre la veu amb facilitat vosaltres o no?
No.
No. No.
Jo sí, perquè tots no.
Gràcies, perquè...
No sóc de perdre la veu amb facilitat, això no vol dir que no la perdi.
Jo he fet moltes classes de veu, però la perdo fàcilment.
Amb aquest constipat aquesta setmana, déu-n'hi-do, la veu...
Per tant, l'heu perdut alguna
vegada a la vida, eh? Amb un constipat,
jo
he perdut la veu i afonisme.
I després d'algun concert, ara que arriba Elton John a Barcelona, ara que ve Bruce Springsteen a Barcelona... Ara que ve Pau Vallvé a Barcelona, en fi.
Escolta'm, doncs ja no cantis, eh?
Doncs s'han apuntat els consells ara de l'antena.
Si no, ens quedem sense capo.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs pels que hagueu dit sí, jo estic convençuda, i sóc molt pesada, però és que estic convençuda que els oients diuen que sí.
Sí.
Per tant, aquesta secció és per ell.
Clar.
Ells, atenció als consells. Consell número 1. Importantíssim. Limitar la ingesta de begudes que continguin alcohol o cafeïna. Comencem bé. Ja ho sé, clar.
Tenim
això ho diuen
problema.
Els experts, eh?
Veus?
Si fos per mi, us en diria de senzills. Però clar, direu, home, Núria, això no m'ho pots pas treure del meu dia a dia, perquè ens alimentem a base de cafès.
Ah, no podríem anar al bar Marsella.
Exacte, i també de tant en tant una cerveseta cau, no passa res.
Home, sí.
Val? Però en aquest cas els experts asseguren que l'alcohol i la cafeïna actuen com aquelles substàncies que augmenten la quantitat d'orina.
Sí.
I, per tant, produeixen pèrdua de líquid al nostre cos.
Ah?
Sembla ser que aquesta pèrdua de líquids resseca directament la nostra veu. Jo això no ho sabia.
Ostres,
no, jo tampoc.
Més pixes, menys veu tens?
Correcte.
Ah?
I mira que jo faig pipí
boníssim,
cada
això.
Moment.
Sí, sí.
Encara no sé com tinc veu, eh?
Està bé, això.
Que raro.
Sí. Llavors, com us deia, sembla ser que aquesta pèrdua de líquid resseca directament la veu i, a més de tot això, l'alcohol en concret també irrita la mucosa de la membrana que recobreix la gola. Per tant, hem de començar a limitar cafès i, sobretot, cerveses. Pillines. Us agrada molt fer la cerveseta.
Ai,
sí. Va. Consell número 2. Clar i directe. I no us poseu a mi perquè ho diuen els experts. Beure molta aigua.
Sí, és un clàssic.
L'aigua és
deshidratar.
El monoconsell no era?
Sí, exacte.
Aquest val per tot.
Mira, el pròxim dia que faci lifestyle, encara que parli d'una cosa completament diferent, diré beure aigua.
Afegim-hi d'aigua.
És un típic tòpic d'aquesta secció, però és que és molt important perquè en aquest cas, relacionat amb la veu, els experts recomanen beure entre 8 i 10 vasos al dia. Jo ho faig, eh? Us he de dir.
Jo crec que en faig més, eh?
Sí, no? Tu també ets de beure aigua.
Sí.
Jo també. És a dir, no els compto, però tranquil·lament,
segur que 15.
Va, consell número 3. No fumar i evitar ser fumador passiu.
Que això jo ho porto fatal gràcies al meu equip preciós de la caravana.
Teu equip que no fuma? Ningú?
Ningú, gens ni res.
De fet, és evident, no cal que ho expliquem massa, el tabac va molt malament pel coll.
Tècnic tampoc, fuma.
Tampoc.
No. De fet, no... Què és?
No fume ningú de la ràdio.
Ningú. Ja està, no té ser la ironia.
No ens passessin, tampoc.
Bé, com deia, és evident, el tabac va fatal pel nostre coll i persones com la Nina i en Pau, en aquest cas, que són fumadors passius, doncs també reben fum i, per tant, us perjudica moltíssim. Res, evitar fumar. No sé, no hi ha solució aquí.
No, clar.
Consell número 4.
No hi ha solució.
No, vull dir, deixar de fumar o deixar de fumar, saps? M'explico, eh?
Sí.
Deixar de fumar, és molt dolent per la salut. Consell número 4. Anem a la part pràctica de tot plegat. Que seria practicar tècniques de bona respiració mentre parlem. Val? És molt important donar-li suport a la nostra veu mitjançant respiracions profundes des del diafragma.
Jo no ho tinc complicat, això, eh?
Clar, perquè ara t'ho faràs.
Sí.
Però mira, quan comencis a estar bé, doncs intenta-ho, perquè
farem,
de veritat diuen que va molt bé. Llavors, si voleu més consells, evitar menjars picants o molt condimentats.
Ah.
Truc molt important, perquè els àpats picants causen la major producció d'àcid i aquest va directament a la gola i a l'esòfag. Per tant, fatal.
Fatalíssim.
I per anar acabant, consell número 6, utilitzar humificadors en el cas de viure en llocs secs. Aquest sí que m'ha sorprès, val?
Aquí tenim una d'estudi. Fixa't tot què et dic.
Ah, sí?
A darrere la pancarta.
Doncs molt bé,
Pancarta, perdó. És que no sé com es diu.
Acabes de
matar
un treballador de Sol Català. Doncs molt bé, la persona que hagi decidit posar-lo aquí, perquè en aquest cas va molt bé per la veu, perquè els experts recomanen doncs, viure envoltats d'ambients humits per tenir una veu, unes cordes i una gola molt més sana. Ja aniríem acabant, eh? En aquest cas ens trobaríem també els típics consells com ara els de sempre, però que són típics, no forçar la veu.
Clar.
Per exemple, quan us quedeu sense veu, el més important és no parlar.
Sí.
No l'intentem forçar per
parlar
poc que
així,
puguem.
Suau,
no,
suau.
Xiuxiuejar va pitjor.
Sí,
va pitjor
perquè l'estàs forçant més encara.
Sí. Sí.
Sembla que no? No forçar la veu, en el cas que no en tingueu, no parlar, rentar-se les mans per prevenir infeccions, menjar sa, típic tòpic, i descansar molt i molt. Fins aquí, val? De moment desitjo que us hagin servit i,
sí, home,
i molt aquests truquets de Lifestyle per mantenir doncs, sempre una bona veu, perquè la veu és tan bonica i fa tan atractiva una persona, una bona
sí.
veu,
sí.
he de dir.
Estic molt d'acord.
Sí. És un debat que hem d'obrir algun dia.
Estic molt d'acord.
Mira, ara ho apuntarem a la grella.
Mira, és una altra ràdio. Passa res per dir-ho divendres, no passa res.
Vigilància, xiuxiueja.
Manel Elias ha fet un podcast nou.
Sí.
Sabeu que és un periodista que admiro profundament. El primer capítol d'aquest podcast parla precisament d'això, de la veu, i de com la gent s'enamora només a través de la veu. Mm. És preciós.
Sí, sí,
és preciós.
Sí, 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 aquest és un tema interessant sí. per obrir algun dia. Eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, és molt xulo. Seguim amb musiqueta?
Sí. Va. I avui la notícia musical ens la porten les Marlena. És que fuiste tú. El que estem escoltant ara mateix és Mi Primera Vez, el nou single del duet madrileny, que per cert en aquesta secció n'hem parlat i molt,
sí.
que forma part del seu primer àlbum Mil Primeres Veces, amb el que ja acumula més de 35.000 reproduccions. Produït per All Night Producer, aquest single ens parla de les tornades, dels retrobaments, dels records i d'aquest amor que diuen sempre segueix viu tot i el pas del temps. Mi Primera Vez és una cançó que les mateixes cantants del grup han assegurat va ser composta fa temps, que ens explica el que passa quan dues persones predestinades tornen a coincidir després d'un llarg temps sense veure's i que també reflexiona sobre el rol que juguen aquestes casualitats, el que és inevitable i tot aquell que creiem que està apagat però que està més viu que mai. Amb tocs de reggaeton, diuen, però amb una picada d'ullet molt sensual i l'essència especial del duet, les Marlenes han tornat i ho han fet amb aquest Mi Primera Vez, amb el que us desitjo des de la cara bé un molt bon cap de setmana.
Ai, si us expliques Mi Primera Vez. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Mi primera vez es que por tu a mí más de lo que parece el tema amor nuestro body porque eres tú mi primera vez es la que hace conmigo lo que quiere eres tú mi amor es que fuiste tú.
Les tardes són la caravana, a Ràdio Estel.
Parabarabara i tot allò que cantem sempre, que solem fer, però no estem fent aquesta setmana perquè no tinc veu. Nina sí. Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a fer quina trapelleria.
Doncs avui recuperem el joc de cada divendres de la pregunta del dia i m'encanta fer-ho perquè realment així és que en els nostres companys aquí amb nosaltres, Joan?
Sí.
Saludeu, podeu saludar, eh?
Hola.
Hola.
Pues ja hi érem.
Sí, sí, però vull dir que es queden a la pregunta del dia i m'agrada, saps? Perquè normalment estem tu i jo sols
sí.
i és trist. Però per això, ara tornem a agafar aquest joc de divendres. És trist, però és maco,
No t'ofenguis. Que m'has fotut,
No t'ofenguis. Sí.
Patapam.
No.
Val, val.
Va, que avui he sortit a preguntar a la gent perquè he preguntat quines malifetes han fet de petit o fins i tot d'adolescents, d'acord?
Sí.
Fem aquest viatge al passat dels nostres participants i esbrinem quines bogeries van fer. Vosaltres recordeu alguna malifeta que féssiu de petits?
Sí.
És hora de dir-ho.
Sí.
Sí.
Vinga, sí, sí, endavant, vinga. Qui vulgui. Qui
jo crec
vulgui.
Que m'espero cap al final.
Mira, jo al poble on estiuejava quan passaven els com es diu allò, correfoc per davant.
Sí.
I tiraven des de la finestra galledes d'aigua.
Oh, m'encanta!
Trapella. Trapella, trapella.
Tu, Núria?
La meva mare m'està escoltant, eh? Hola, mama. No ho vaig fer a casa meva. Amb una amiga ja no era tan petita, eh? Segurament estava a batxillerat. Compte? Sí, sí, compte. Clar. Batxillerat, vaig anar a dormir a casa una meva amiga. Mama, me'n vaig a casa, no diré el nom de l'amiga. Ens quedarem a dormir a mirar pel·lícules i ens vam escapar per sortir de festa per la finestra.
Ep, aquí. Molt
bé. Unidor.
Sí, però clar, no és, a veure, realment era major d'edat.
No hauria ser un pisal, però...
Home, no, si no, no estaria aquí explicant-ho, eh? Digues.
Andreu, ho vols explicar?
Sí, però jo és que fa un any d'això. No va ser casa meva. Sí,
fa un petit, ja ets adolescent. Fa un any, dius.
Va ser el meu pis. Els hi vaig enviar una panarola des del pis del costat.
No!
T'acabes de guanyar el
premi. No, això és ser mala persona. L'altre dia parlàvem amb David Balaguer del veí panarola.
Sí.
Ja sabem qui és d'aquest equip.
No sóc veí panarola.
No, no,
jo sóc veí que envia panarola.
Això és molt fort, eh?
No, no, odiós.
No tingueu com a enemic a l'Andreu.
Mireu, la meva anècdota va més o menys com la Núria, eh? Surto de festa, torno molt tard, és a dir, eren les 6 del matí, i en lloc de dir-li a ma mare que ja havia arribat i que m'anava a dormir, que eren... Bueno, de fet, li vaig dir això. Li vaig dir, mama, són les 2. Mentida, eren les 6 del matí. Me'n vaig a dormir. Dic, me'n vaig, tal. Val, d'acord, després torno al cap de mitja hora, que ella s'havia dormit, la torno a despertar. Mama, que ja és de dia, ens anem a esmorzar amb unes amigues. Ah, vale, quin jaleu que feu. I em va dir això. I ja està. I me'n vaig anar.
No,
eren les 6 del matí, havien passat 20 minuts. Mama, t'estimo.
S'han acabat d'entrar, eh, també?
Sí, efectivament. Val. Doncs atents, perquè comencem amb la infància de les persones del carrer. Això ho he anomenat les coses de nens. Aquella frase tan odiosa que s'usa quan no s'ha d'usar. Ara sí que li donem un sentit, perquè aquestes coses només es poden fer amb la innocència d'un infant. Escoltem quines històries inclouen aquestes tres històries que us escoltarem ara, que inclouen dos armaris, d'acord? I una terrassa.
Ai.
Voleu escoltar-ho?
Home, i tant.
Vinga, endavant.
Jo amb una amiga, quan tenia potser 6 anys o així, bueno, vam anar a casa meva i teníem un armari supergran i superalt i la meva amiga es va pujar com dalt i va caure tot l'armari amb tota la roba. Sí, a casa dels meus avis.
I la bronca va ser?
Sí, jo, bueno, vaig fugir.
Me acuerdo que cuando era pequeña habría adentrado en el guardarropa, en armario, y me quedé por horas y mi familia toda me procurando, quasi llamando a la policia, i jo adentro, quietita.
Era l'hivern més fred que hi ha hagut aquí a Barcelona i jo encara ni parlava ni caminava i vaig tancar els meus pares a la terrassa durant 10 hores fins que se'm va acudir un altre cop tornar-los a obrir.
10 hores?
Sí, Unidor, eh? Els pares van estar tancats al balcó durant 10 hores, aproximadament. I si parlem de quan érem petits, molt recordarem molts moments amb els nostres germans.
Home...
Sí, no?
Sí.
Home, clar.
Sí.
Qui en té?
No sé, que no en
té. Sí, exacte. Així que escoltem algunes brometes i picabaralles amb germans. Escoltem-ho.
Em sembla que un dia estava amb el meu germà, que ens agradava força anar a jugar al bosc així, i em vaig enfadar molt i li vaig tirar una pedra des de lluny sense volar, aviam, una mica de picardia i, bueno, per sort li vaig enganxar el turmell, però, bueno, no va anar més enllà.
Una entremaliadura a la meva germana, no sé, igual jo tenia 12 anys i ella 6 o així. Posar-me salsa de tomàquet en plan a la cama com si m'hagués tallat mentre m'estava depilant a la dutxa i fer-li com si m'estigués sangrant.
I la teva germana què va dir?
Bueno, estava flipant perquè era superpetita. Pots cridar la meva mare. I ja la meva mare es va enterar perquè es veia molt clar. El que passa que ella era molt petita i no es podia donar compte. Doncs em va castigar.
Ai, no ho feu, pobret, això.
Mal,
no ho feu, això. Pobreta. Espanta les criatures.
Home, Déu-n'hi-do.
Això me'n recordo d'una anècdota que vaig veure l'altre dia per Instagram d'una família que li feia... O sigui, amagaven la nena sota un llençol i li deien ara et tornaràs fantasma, o sigui... No podràs, o sigui, no et veurem.
Hi ha molts virals d'aquests.
Pobreta la nena,
malament,
com ho patia.
Clar, patia perquè després a sobre li feien que no podien recuperar-la.
Exacte, però també et dic... Fa molta gràcia.
Fa molta gràcia. Fa molta
Vinga,
gràcia.
Va, nois. I l'anècdota que s'emporta la medalla d'or a la millor història de la infància és d'una dona que vaig trobar amb les seves amigues
i
qui també escoltarem doncs, que intervenen en la jugada, d'acord? O sigui, volen intervenir en l'anècdota. Escoltem-ho.
Sí. Jo d'adolescent no te'n diré ni una, eh? Això per suposat perquè era molt bona nena. Però de criatura, una vegada amb una amiga jugàvem a metges i ens vam posar cada una un supositori a l'altre.
I no el necessitàveu.
Home, no. Però jugàvem a metges i el pare d'ella era practicant i tenia supositoris a casa. I ens el vam posar i ens vam estirar al llit. I quan van venir els pares, diu, què feu al llit? És que ens hem posat una medicina. Esteu bojos? Bueno, coses de criatures petites.
Va acabar sent un xou, allò.
Un xou, una lavabo i ja està.
Què van dir?
Res, que no ho tornéssim a fer.
Home, perdonem.
Boníssim.
Però hi jugueu, home, això.
A veure, qui no ha jugat a metges, eh? Però,
home, si va fotre's un supositori i l'una d'altra, escolta'm.
Escolta'm, quina imatge, eh, això.
No, com ho remuntem, això, ara?
Anant a l'Opa.
Ja us he dit que era la medalla d'or. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Us ha agradat, eh, aquesta veig?
Sí, hi ha gent molt perversa, eh, t'he de dir.
Home, però què vol dir això?
Joan, què vols que et digui? Mira, va passar i es van estirar al llit.
Ho veu molt normal, eh?
Home.
No, vinga, va, que passem de la medalla d'or de la infància a...
Home, medalla d'or... Totes les medalles s'endú aquesta dona, eh?
No, no, espera, perquè encara hi ha...
Sí?
Sí, sí, sí. No, potser no és tan bona com aquesta, però sí que hi ha una que déu-n'hi-do. Molt el temps, perquè anem una miqueta més endavant en el temps i ens trobem amb el clàssic dels clàssics de la preadolescència, el ding-dong piro.
Picar timbres.
Picar timbres?
Sí, moltes vegades.
Et pillaven o no et
sempre?
Pillaven?
Sempre. Sempre m'anava corrents, però sempre em pillaven.
Què et deien els pares?
Home, doncs que no ho havia de fer, perquè després quan m'ho feien a mi, sentava malament, saps? I molestava. I em deien que el que jo no volgués que em fessin a mi, que no.
Tots ho hem fet una mica,
sí,
això, eh?
Sí, alguna vegada a la vida, allò, fa
sí,
molt temps,
tot, ho hem fet.
El
sí.
millor és clicar dos... I que parlin,
entre ells.
Doncs ja us que era aquest clàssic, no? El ding-dong piro. Segur que tothom ho ha fet, tothom que ens estigui escoltant, eh? Va, que arriba l'adolescència, l'espera d'adolescència, on tots i totes hem fet moltes bogeries com aquesta. Escoltem-ho.
Sí que vaig haver una vegada que vaig discutir amb la meva mare i me'n vaig anar de casa i vaig passar tota la nit fora, tal. I ja, pues, el dia següent, la meva mare superenfadada i bueno... Discutir i tal, però després ja està.
I on vas anar?
Vaig anar a casa d'una amiga. Bueno, primer vaig anar com davant de casa meva, que vinc davant de la platja, tal. Vaig estar allà tranquil·lament i després vaig anar a casa d'una amiga.
I no li vas dir res a te mare, eh?
No.
I te mare estava que...
Sí.
Mare
meva. T'ha patit la mare, pobra.
Clar, males passades a les mares no volem, eh? No, no ho feu, sisplau. Va, que si hem parlat de marxar, no?, i avisant els... Una persona que sí que marxa i avisant els seus pares, ara sí que ho he dit bé, va ser aquest home que l'he anomenat l'explorador. Molt atents, perquè déu-n'hi-do. Escoltem-ho.
Sí, saqué a cuatro amigos al monte y los perdí en el monte. Casi nos toca pasar la noche. Y teóricamente era el experto y no. Casi nos perdemos. Acabamos por la noche bajando un río y llegamos a un pueblo en Madrid, sí.
¡Madre mía! ¿Y los padres qué?
No, pasamos la noche allí, llevábamos saco para dormir y todo. Pero, o sea, que fue una aventura, sí. Una aventura,
¿Surgisteis un poco?
Joder, yo cagado. Que ellos ni se daban cuenta que los había perdido y ya se lo tuve que decir.
Ah, això d'anar d'expert a vegades...
Exacte.
Sí.
Pobres nois. Sí, ara és aquell moment en el que no tens l'edat per tenir carnet de conduir. Anem avançant una miqueta.
No.
Però trobes aquelles amistats que són una miqueta més grans que tu i que sí que et poden portar amunt i avall amb el cotxe.
No
estem parlant d'agafar el cotxe quan no es pot, eh? Això no s'ha de fer, eh? Aquí escoltarem una tradició una mica estranya de dos pobles que es barallen entre ells. Escoltem-ho.
Al meu poble sempre anàvem al poble del costat a robar macetes amb el cotxe i ens emportàvem les macetes del poble del costat, perquè és un poble molt petit, i carregàvem el cotxe de macetes i anàvem.
Això ho fèieu per rivalitat? O sigui, us ho fèieu un poble contra l'altre?
Sí, sí.
I sempre era com algo típic?
Sí, sí. Ara, quan ja érem adolescents, amb els més grans del poble, que tenien carnet, anàvem a buscar macetes al poble del costat.
I què ho fèieu, de nit?
Sí, 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 de nit, de nit.
Jo et diré una cosa.
Digue'm.
Macetes no... Però amb el cotxe, de petit, em portaven a agafar raïm del pagès.
Ah, ai, mira.
Sí. Una salutació a tota la comunitat vinícola de Piera.
Pobres pagesos, sí. Això tampoc s'ha de fer, Joan.
No.
Ara sí, ha arribat l'hora de donar pas als...
El bonus track. Sí, ja.
Colet.
Déu-n'hi-do. Això és un tamacle.
Eh?
Sí. Els bonus tracks d'avui, nois, és l'anècdota d'un noi que ens explica un petit viatge que van fer ell i els seus amics. De veritat, estigueu molt atents. Escolteu-lo molt atentament perquè jo no m'ho vaig creure com ho va explicar.
Som-hi.
Sí, vinga.
¿Travesura? ¿Qué travesura? Pues no lo sé. Estábamos una noche en el barrio y a algunos se le ocurrió, pues, ¿a que no tenéis eso para ir a la playa? Y esa misma noche nos montamos en un tren de carga. ¿vale? No era de pasajeros, nos fuimos.
Un tren de carga.
Correcto. Un tren de carga y viajamos hasta la playa en ese mismo tren.
¿Cuánto rato estuvisteis en el tren?
Pues estuvimos como 5 horas.
¿5 horas en el tren?
Sí.
¿Pero
sí.
Dónde estaba la playa?
En una plataforma, ¿vale? Estábamos en otro país, fuera de España.
¡Qué fuerte! ¿Y tus padres lo subieron?
Al final, sí. ¿Y qué dijeron?
Lo subieron.
Nos fuimos solamente un fin de semana.
Mare de Déu.
Solament... Que divertit.
Un fin de setmana.
Ha de ser xulo, això, eh?
Sí.
Va ser perillós, també.
Tipo pel·li americana, saps?
Sí, o Índia.
També.
Home, s'ha de tenir molt valor per pujar a un tren de càrrega, eh? I a sobre, sí. Durant 5 hores allà... fent un viatge cap a la platja.
Imagina't una mica Bollywood.
A veure, sí, però si algú porta la guitarra allà i el vagó que vas,
moltes
no hi ha gaire cosa.
Que no hi ha vagó, Andreu, que la guitarra igual se'n va a Pequín del vent que fa.
Exacte. Ai.
També t'ho dic.
Clar, sí? Aquesta és la situació.
Sí, home,
sí.
O sigui que no hi ha parets.
No hi ha parets.
Ja
només
dit,
hi ha plataforma.
Una plataforma i apa, 5 hores.
Doncs sí, a fer bivac, tu.
Sí.
Exacte.
No, però espereu, perquè clar, quants anys tenia aquest noi quan va passar? Com va tornar? O sigui, com van tornar d'allà? Van pujar un altre cop un altre tren? I el que és més, et diré, què van dir els pares de tot plegat? Escoltem-ho.
Pues bueno, que estamos locos. Que estamos locos.
¿Y para volver qué? ¿Con otro tren de mercancías?
No, para volver volvimos en como es ahora el tema de los alquileres de coches. De,
ah, vale, sí, un renting de coche.
Sí, eso es.
Vale, ¿cuántos años tenías?
Pues tenía 17 años.
Van tornar normal.
Sí. I això perquè no ho feien per anar...
Ja, mira. També és veritat, estalviar-se una part del renting, que podríem dir. Déu-n'hi-do, us han agradat?
Sí, home, i tant, sempre, ja ho saps.
Molt.
La preferida, jo diria que és la del supositori.
Sisplau, home, s'endú la medalla d'honor d'aquesta setmana.
Exacte.
Ja t'ho dic ara.
Doncs fins aquí el joc de la pregunta del dia d'aquesta setmana, nois.
Gràcies, Nina Agustí. Fins ara, nosaltres que anem a publicitat un momentet, i quan tornem ens preguntarem amb Núria Ros i amb Nina Agustí allò de on són les dones.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
8 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm your world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui volem parlar de totes aquelles dones que es dediquen a la medicina d'urgències i emergències per escoltar, però també per entendre en quin punt es troben pel que fa a la igualtat de condicions laborals. Per què dia d'avui encara es relacionen els metges amb els homes i les infermeres amb les dones? El món de les emergències i de les urgències és un món masculinitzat? Quant camí ens queda per aconseguir l'esperada igualtat en aquest àmbit? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora la doctora Susana Simó. Ella és metgessa especialista en urgències i emergències. També és docent i guanyadora del Premi Urgenciòloga de l'Any, otorgat per primera vegada per la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències. Susana Simó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella s'ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada.
Susana, primer de tot, enhorabona pel premi. Explica'ns una miqueta per tots aquells oients que desconeguin de què va tot plegat, què és el Premi Urgenciòloga de l'Any?
El premi, primer de tot, molt agraïda de que compteu amb mi en aquest espai de la dona, sobretot. El premi és un premi que, per primera vegada, el grup que es va formar l'any 2018, crec, l'Iria després us ho explicarà millor, de Mujeres fent un joc de paraules entre UE, urgències i emergències, i Mujeres en castellà, perquè és un grup que depèn de la Societat Espanyola d'Emergències. Ha creat aquest any per primera vegada, quan ja s'ha estabilitzat el grup i ja ha fet unes quantes activitats des de la seva creació per visibilitzar la feina i la tasca que fem tantes i tantes dones, que som la majoria, més que els homes, que ens dediquem al camp de la medicina o de la infermeria d'urgències i emergències.
Què significa per tu ser la primera dona d'Espanya en rebre un premi com aquest? Entenc que molt i molt contenta, no?
Estic, ploro d'alegria quan m'ho van dir. Ha sigut unes sensacions que no puc descriure perquè ja no només per ser la primera, la primera edició, que per mi és molt important, sinó perquè, malauradament, ara estic patint unes seqüeles d'una Covid que vaig agafar el juny de l'any passat, que no em permeten treballar i que potser, o quasi segur, no em permetran tornar a treballar en assistencial. Uh-huh. I amb permís d'Iria i de tot el grup de Mujeres de SEMES, me l'he pres personalment, a part de com premi de l'any, del premi a la meva trajectòria de més de 30 anys dedicada a aquesta feina i a tot el que he fet a nivell docent, a nivell publicacions, una mica com una... m'ha fet plorar una mica com una despedida diferent, no? Ja que Covid m'ha baixat de les ambulàncies i de l'assistència urgent, ha sigut... i és que encara estic flotant. No m'ho crec, encara. Tinc unes ganes que arribi juny, que és clar, es farà, presencialment tot l'acte oficial al Congrés que es fa cada any en una ciutat espanyola, i aquest any és a Madrid, i estic supercontenta. Amb el grup, No sé si elles volien que fora a la trajectòria, però jo me l'he pres així perquè m'ha enganxat en un moment en el que potser quasi segur ja no tornaré a poder treballar, tot i que em recuperaré de bona part de les seqüeles que tinc, no?
Susana, ara parlarem més d'aquest premi, però ha anat bé perquè parlaves del Covid i de les seqüeles que t'ha deixat a tu personalment. Com està el tema del Covid a les urgències en aquests moments?
La Covid segueix amb nosaltres. Lo que passa és que s'ha... des del principi, la gestió governamental a tots els estaments, espanyols, estatals i catalans i autonòmics de qualsevol altre lloc, especialment Madrid, que crec que com a autonomia crec que és la que més ho ha patit, la gestió ha sigut nefasta. Estigués qui estigués, del color de partit que fos. I ara han jugat i estan jugant a invisibilitzar-la i a normalitzar-la. I ja s'està parlant de que no serà necessari posar una cinquena dosi. Hi ha tres cepes noves aquí. Hi ha tres variants que estan no col·lapsant, perquè és veritat que molta gent la passa a casa ara, però que sí que continua matant gent, continua morint-se gent. Ara per ara tenim un rebrot petit de gent gran o amb patologia de base que s'està morint per la Covid. I això ja no surt enlloc.
Yeah.
No parlem de que les xifres inicials que han donat des de sempre no són reals. He donat l'exemple d'una tieta meva que es va morir a l'abril de l'any passat de Covid, i el seu certificat posa fibrosi pulmonar.
Ostres,
vull dir, que fort. Els números no són reals. La gestió ha sigut nefasta i la Covid està aquí, ha vingut per quedar-se, per anar mutant i per, esperem que aquesta nova vacuna, que ja sembla que s'està autoritzant, no?, que ha donat molt bons resultats, última vacuna que s'ha fet aquí, diguem, en col·laboració d'aquí, pugui pal·liar una mica tot això, perquè, bueno, de la grip normal també es mor gent. De la grip A també es mor gent, però d'aquestes dues grips tenim vacunes més potents, més no contrastades i que pal·lien molt el problema. Però la Covid segueix aquí, segueix donant positius a urgències i segueix matant gent.
Susana, avui que tenim aquí amb nosaltres, i si no vaig equivocada crec que estàs a punt d'agafar un tren i per tant tenim pocs minuts, sí que volia parlar una altra vegada d'aquest reconeixement, un premi que jo entenc que és motiu de celebració, no? Que per fi es premi les dones que treballen en aquest camp, però no consideres que anem una miqueta tard?
A part, en quin sentit?
Tard. Si anem una miqueta tard, que potser el 2023 ja hauria d'haver existit abans, no?, un premi com aquest.
Sí, però pensa que és el premi al millor urgenciòlogo de l'any. Amb la qual cosa, sí, potser anem una mica tard, però hem visibilitzat una bona part del col·lectiu sanitari que es dedica a les urgències i emergències, que són les dones, de qualsevol categoria i professió, que els homes no tenen aquest premi, no es convoquen, no s'ha convocat mai. I per això penso, sí, potser anem una mica tard, però més val tard que mai, i més val tenir aquest premi, i sobretot un premi que no existeix pels homes, no?, diguem, sanitaris.
Susana, molt bona tarda, sóc la Nina. Si no tinc mal entès, no? Has treballat durant més de 30 anys en urgències i emergències, dels quals 22 a la base del SEM de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, entre molts altres serveis. Vas començar com a voluntària a la Creu Roja. Susana, a mi m'agradaria preguntar-te, en tots aquests anys de carrera, t'has trobat amb situacions masclistes?
Sí.
Quines?
Moltes. Masclistes a l'inici, sobretot, de companys de feina, que he aturat taxativament. No tinc cap problema en ser taxativa en aquest aspecte, sense faltar el respecte, però taxativament. Masclistes en quant a que quan vas a un domicili o atens a un servei en via pública, bueno, pues veus el maltractament, almenys verbal, perquè físic davant nostre no s'atreveix normalment, que fa l'home a la seva dona o a la seva parella o a la seva xicota, que hem aturat, evidentment. Hem arribat a aturar aquí a la nit, a Barcelona, una violació en curs, gràcies a nosaltres, no es va produir.
Ostres.
No es va consumar, diguem.
Déu-n'hi-do.
Amb detenció inclosa del culpable, perquè això no... i bueno, és que et podria dir tantes coses que és lo que veus al carrer no és a l'hospital. Una cosa molt interessant, hi ha gent que sí que sap el gest aquest del pols de cap a dins i de la mà i doblegar els dits com si fos un puny, i també fent aquest gest hem detectat maltractaments que la dona no s'atrevia a verbalitzar i hem fet les accions de diems anant d'uniforme o anant de paisà, que també he trucat a Mossos anant de paisà quan he vist que ho feia alguna dona, que m'he comprovat, perquè li he fet jo el mateix gest i m'ha fet un petit sí, a lo millor ell li estava abraçant el seu xicot.
Susana, abans de despedir-te, perquè ens ha passat una cosa i és que ens hem quedat amb molt i molt poc temps, sí que m'agradaria convidar-te un dia que vinguessis aquí als estudis per poder-te fer una entrevista tranquil·les i parlar-ne de tot plegat, perquè crec que aquesta conversa és molt necessària en aquesta secció. Però abans d'agafar el tren breument, si m'interessa saber com a docent que també ets, com veus el futur del sector? Veus que estem evolucionant, que està canviant una mica el paradigma? Com ho veus tot plegat?
Sí, veig que estem evolucionant. De fet, des de la nostra generació, jo sóc del 69, el migrant del món, per suposat, però és veritat que aquest tracte diferent a la feina ja no es veu, almenys tan nombrós com abans, i sobretot que cada vegada més, que és el gran punt de lluita també, els càrrecs directius estan sent ocupats per fi, perdones, que s'ho mereixen. Que quasi sempre és el què de la nostra feina, no? Que som tractades igual a nivell assistencial, salarial, no com en altres professions, per ser dona o home, però a l'hora dels càrrecs directius hi havia molt poquetes dones. I, bueno, un exemple és el nostre hospital, que la directora mèdica és una dona i la adjunta direcció quirúrgica és una dona, entre d'altres càrrecs, eh? Sí que ha canviat, sí.
Susana Simó, metgessa especialista en urgències i emergències, docent i també guanyadora del Premi Urgencióloga de l'Any, atorgat, recordem, per primera vegada per la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, encara que hagi sigut breu. Parlem perquè puguis venir un dia aquí a parlar-ne amb calma de tot plegat.
Compteu amb mi, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé.
Aquest tipus de programa.
Fins aviat.
Fins aviat. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto.
9 minuts que falten per arribar al punt de les 4 i no volem marxar sense abans saludar també a la Iria Miguens. Ella és coordinadora del grup Mujeres de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències i també una de les peces claus perquè avui el primer premi Urgencióloga de l'Any sigui una realitat. Iria Miguens, molt bona tarda, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, cuéntanos un poco qué es y cuándo nace el proyecto Mujeres.
Bueno, Mujeres nace en 2018 y, bueno, Mujeres es una comisión dentro de la sociedad científica de medicina de urgencias y emergencias, y bueno, representa todo lo que tiene que ver con la mujer, pero creo que cabe destacar que no deja de ser el camino, ¿no? O sea, un poco el producto de todo el camino que han hecho y el trabajo las compañeras profesionales de urgencias y emergencias en todos estos años, ¿no? Gracias a ellas podemos hacer un grupo en el que se aúna, bueno, el estudio de las profesionales, las diferentes líneas de salud y perspectiva de género, violencia de género, e insisto y reitero mi enhorabuena y ese premio a Susana Simó, el reconocimiento a las urgenciólogas de España.
Iria, buenas tardes. Me gustaría a mí preguntarte si en Mujeres, ¿no?, aparte de crear este premio que ahora nos contabas y que hemos comentado con Susana también, urgencióloga del año, también estáis trabajando en otros aspectos que también nos dabas alguna que otra pincelada ahora mismo, pero ¿cuáles son?
Pues ahora mismo tenemos tres líneas en desarrollo. El talento, ¿no?, el reconocimiento del talento femenino, teniendo en cuenta que la sanidad es un sector feminizado y, por lo tanto, nuestras urgencias y emergencias también. Y pretendemos adecuar el desarrollo profesional a lo que son las mujeres, ¿no?, para poder salvar esas brechas y que no se pierda el talento, ¿no?, de nuestras urgenciólogas. Tenemos otra línea, que es la salud con perspectiva de género. La evidencia ya ha demostrado que la presentación y el manejo de las diferentes patologías es diferente en hombres y en mujeres. Y una tercera línea de violencia de género, teniendo en cuenta que los servicios de urgencias y emergencias somos clave ya no solo en el manejo de pacientes que acuden por este motivo, sino en algo clave, que es la detección, ¿no?
Iria, ¿crees que sin la existencia de mujeres, las mujeres a día de hoy en el mundo de las urgencias y emergencias serían prácticamente invisibles aún?
No, a ver, yo creo que Mujeres pone de manifiesto esa visibilidad, pero creo que siempre hemos tenido, ¿no?, o sea, un papel fundamental. Mujeres no hubiese nacido sin nuestros compañeros hombres, ¿no?, de las urgencias y emergencias, pero sí creo que es una forma de potenciar, de poner de manifiesto y de ordenar lo que se ha ido haciendo hasta ahora sin estar, ¿no?, al amparo, pues, de sociedades científicas y en concreto, ¿no?, de la medicina, de la enfermería y de las técnicas que conforman nuestro grupo. Más que una invisibilidad, es un reconocimiento que nos da pie y fuerza para ir desarrollando esas líneas que se venían haciendo, pero bueno, que ahora hemos decidido, ¿no?, pues ampararlas en una comisión bajo lo que es la evidencia científica también.
Claro, ahora comentabas que es importante, ¿no?, que se trabaje tanto en urgencias como en emergencias con esa perspectiva de género, pero entiendo que esto es tarea de todos, pero también de todas, ¿no?
Exacto, o sea, el proyecto de mujeres implica un proyecto de equidad, de calidad asistencial, que es la línea, ¿no?, de nuestra sociedad científica, y ahí estamos todos, ¿no?, hombres y mujeres. Desde luego nosotras, desde el grupo de mujeres, es cierto que lo lideramos mujeres, pero invitamos siempre y hacemos especial hincapié en que todos debemos participar. Es una labor con tres líneas en las que todos ellos tienen mucho que decir, desde el reconocimiento, ¿no?, de sus compañeras, porque ellos también les interesa, ¿no?, que las mujeres, ese talento, ¿no?, esa profesionalidad no se vea interrumpida por el hándicap de ser mujer. Hablo de maternidad, hablo de cuidadoras, ¿no? Pues hablo de diferentes condicionantes históricos propios de la mujer que no van a cambiar, probablemente, ¿no? Y hablo de la asistencia, cuando hablo de salud con perspectiva de género. La práctica asistencial, para que sea de excelencia, nos implica a todos, ¿no? Y en ese todos, pues tenemos que investigar, tenemos que cambiar, tenemos que seguir trabajando en el día a día para poder brindar pues esa equidad asistencial, ¿no?, a hombres y a mujeres, y ahí entramos todos los profesionales del ámbito sanitario. Y por último, la línea de violencia de género que estamos desarrollando, yo creo que sin duda es un compromiso firme, ¿no?, y de especial relevancia dentro de nuestra labor como profesionales de urgencias y emergencias. Y así SEMES, la sociedad científica, lo está demostrando, ¿no?, al amparo de este grupo, y ahí estamos todos.
Iria, hace un momento hablábamos con Susana Simó, ganadora del premio del primer premio a urgencióloga del año, impulsado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Brevemente, Iria, ¿cómo nace la idea de crear un premio así?
Pues, mira, viene muy al caso de lo que estábamos hablando, de responsabilidad de todos. El premio lo propone un hombre, el presidente de la Sociedad Científica a nivel nacional, Tato Vázquez. Él cree que es fundamental ese premio, ¿no? Se apuesta por ello y se desarrolla. Entonces yo creo que es una forma muy bonita, además, de reconocer la trayectoria de nuestras profesionales en urgencias, pero creo que tiene un componente, si cabe, más relevante, ¿no?, que es esa inspiración, ese ejemplo, ¿no?, de las ganadoras que transmiten pues a las profesionales en urgencias, bueno, pues más jóvenes que están empezando. Y bueno, es cierto que hay muchas mujeres urgenciólogas que se merecen ese premio, ¿no?, en realidad. Y creednos que fue terriblemente difícil la elección, pero fue muy bonito leer, ¿no?, pues las candidaturas con las trayectorias magníficas, las profesionales que hay en nuestros servicios de urgencias y emergencias en el país. Entonces ha sido un proceso que ha culminado con este premio merecidísimo a Susana Simó, en el que, bueno, han sido experiencias muy bonitas y, sobre todo, insisto, inspiradoras para el resto de profesionales.
Iria Miguens, coordinadora del grup Mujeres de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències, muchísimas gracias hoy por estar con nosotras. Muchas felicidades y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotras y enhorabuena.
Que vaya muy bien.
Adiós.
La misma de aquel danzón. Ponme la mano, prima Corina, ponme la mano. Ponme la mano aquí.
I nosaltres que tanquem aquesta nova edició d'On són les dones, Nina, gràcies.
A tu, Núria.
Tornem sempre divendres vinent, amb més On són les dones. I donem pas als serveis informatius de la casa al ritme de Ma Corina i de Xabela Vargas, i tornem ara, a les 4 i 5 minutets, aquí a la caravana amb Joan Trias. Fins ara.
De aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano.